L'Info Vespre edita i presenta Dolors Lleuri.
Molt bon vespre. A partir de demà dimarts i fins al 14 de febrer, l'Ajuntament de Calella ha organitzat unes jornades de portes obertes per visitar el recentment inaugurat Museu del Turisme. Va ser dissabte i en l'acte l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va refermar que el projecte aborda l'activitat turística des d'una perspectiva universal. El Museu del Turisme explica a través de diferents materials la història dels 63 anys del turisme vacacional aquí a la ciutat. Durant la inauguració, l'alcaldessa ressaltava que el museu està al servei del país, de la mateixa manera que hi ha un museu de les cultures del vi a Vilafranca. Candini recordava que el projecte ha estat avalat per l'Organització Mundial del Turisme per la seva singularitat.
És un museu de primera magnitud, en tant quan, li insisteixo, patrimoni cultural de la UNESCO abocat plenament aquí. Un munt de material per part de l'Organització Mundial de Turisme amb un conveni que cada any es aniran nodrint de material. Per tant, jo crec que ja no únicament perquè nosaltres portem el relat en bona mesura històric, sinó perquè allò que hem posat el fa enormement universal.
El conseller d'Empresa i Ocupació en Funcions, Felip Puig, destacava la font de riquesa que representa el turisme pel país. Seguint la reflexió de l'alcaldessa, el conseller va posar en valor la universalitat del turisme i la importància de la implicació de diferents administracions, com en aquest cas, en què hi participen la Generalitat, la Diputació i també l'Ajuntament de Calella.
Crec que val la pena destacar aquesta perspectiva, que no és el Museu del Turisme de Calella, sinó que és un museu de turisme a Calella per tot Catalunya. I Catalunya és una potència turística al món. Per tant, val la pena reforçar aquesta visió que Calella sap apostar per aquesta especialització intel·ligent, per reforçar el seu projecte propi de turisme singular, com cada municipi, i al mateix temps també per situar-se en una infraestructura com aquesta, a l'aparador, diguem-ho així, del turisme del món, no?
Precisament, la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, destacava l'aposta decidida per un museu del turisme, va dir que posarà de referència al sector. La Diputació donarà suport des d'una vessant estratègica de promoció i de màrqueting durant els propers anys.
De fet, aquesta aposta estratègica per aquest museu del turisme ens permet visibilitzar que és un museu universal, que és un museu que pretén anar més enllà de la història local de Calella, que és una història rellevant en l'àmbit turístic, i per tant posar en valor tot el que és el turisme a nivell de Catalunya, que, com deia el conseller, és un factor econòmic i de desenvolupament important, i per tant aquest museu passa del local al global i ens permet ser al món i situar-nos al món.
A tot això, una vintena llarga de membres i simpatitzants de Podem Calella es van manifestar a les portes del museu per tornar a expressar el seu rebuig al projecte. Ho van fer amb crits i pancartes en què es podia llegir "No amb els meus impostos" o "L'estafa del museu". El secretari general de Podem, Antonio Peralta, va vaticinar que el museu serà un fracàs.
El que hem vist del projecte és un projecte buit de contingut, és un projecte folclòric, és un projecte que no té fons documental propi i és una cançó a l'aire, és no res. És un museu que jo crec que acabarà d'aquí a 5 anys en mans dels seus impulsors, que no és un altre que la SERS.
Declaracions al secretari general de Podem Calella dissabte a la inauguració oficial del Museu del Turisme per part dels partits amb representació municipal. El Partit Popular, hem de dir que és l'única formació de l'oposició que recolza la iniciativa. Dissabte va acudir a la inauguració oficial. El portaveu dels Populars Calellencs, Josep Maria Pérez Basar, qualifica el projecte d'interessant en tant que pioner en el seu àmbit i n'espera que se'n faci una bona difusió, especialment entre les escoles, perquè ha de ser una eina de transmissió de coneixement, diu. Pérez Basar ha valorat positivament l'austeritat aplicada en la realització del projecte, demana que sigui aquesta tònica la que se segueixi també a l'hora d'explotar-lo, en tot cas que no acabi convertint-se en una càrrega econòmica feixuga per l'Ajuntament de Calella.
El que voldríem és que el Museu del Turisme fos una aportació positiu per a l'activitat econòmica, però també que això no comportés una despesa per part de l'Ajuntament, sobretot una despesa que fos significativa. En principi, ens interessaria, doncs, que ja que queda dintre de la xarxa de museus, la subvenció per part dels estaments que subvencionen, ja sigui Generalitat, Diputacions, etc., doncs comportin el pagament de les despeses d'explotació, o en tot cas que sigui el que gasti l'Ajuntament sigui un import molt baix.
Des del Partit Popular s'espera que el govern municipal informi sobre el pla d'explotació de l'equipament museístic ubicat a la fàbrica Llobet Guri. Esquerra, per la seva banda, qüestiona la responsabilitat de l'equip de govern en la posada en marxa del museu. Com a principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Calella, Esquerra defensa que és el seu deure vetllar per les garanties de gestió del museu, a la inauguració del qual no hi van assistir dissabte. Cristina Gómez ha recordat que des de l'anunci de la voluntat de tirar endavant el nou equipament, sempre han demanat al govern conèixer quines implicacions econòmiques tindria, crítica que no s'hagin esvaït els dubtes a nivell polític i social.
A dia d'avui encara tenim incerteses des d'aquest punt de vista, per tant ens sembla bastant greu. No compartim aquesta forma doncs, de governar, no? Des d'aquest punt de vista de tirar endavant projectes amb aquesta incertesa o amb aquesta manca de responsabilitat des d'aquest punt de vista. Entenem que si això estigués clar, l'equip de govern hauria de ser el primer interessat en deixar les coses absolutament clares des de l'inici i, per tant, desvetllar qualsevol ombra.
La portaveu d'Esquerra assenyala que la inversió inicial feta en el Museu del Turisme, de més d'un milió d'euros, requeria que el projecte es desenvolupés amb una transparència màxima a nivell econòmic i també científic. Diu Gómez que no és per ells una prioritat i que aposten per millorar allò que ja tenim en referència al Museu Arxiu Municipal. La CUP tampoc va assistir a la inauguració del Museu del Turisme perquè no troben bé com s'ha plantejat l'equipament ni tampoc la seva consecució. Adil Maruan de la CUP ha criticat l'alta despesa en diners públics que s'ha hagut de fer i pensen que ha mancat participació ciutadana a l'hora de definir-lo. A més, apunta que el museu no fa referència a aspectes i conseqüències negatives del boom turístic pel medi ambient i també pels treballadors.
Ens sembla que s'han malbaratat diners públics, tot i que digui que la majoria d'aquests diners no venen de l'Ajuntament, però sí que són diners públics, o sigui, al cap i a la fi venen del mateix lloc. Ens sembla que ha sigut un procés poc democràtic. Ella que diu que aposta per la participació ciutadana no ha preguntat al conjunt de la ciutadania si necessitàvem aquest museu. I per altra part, pel poc que sabem del contingut d'aquest museu, no reflexa tota la realitat del turisme, en tant que no ensenya el que ha suposat en drets laborals, bueno, en trencament de drets laborals a aquest tipus de turisme, ni com s'han rebentat el litoral, i només ensenya la part més, a parer nostre, més folclòrica del que és el turisme.
Des de la CUP són escèptics amb la previsió que aquest museu sigui un punt d'atracció turística ni tampoc que sigui útil. I finalment, el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Calella, Sebastià Tejada, ha dit que el seu partit encara no tenia representació municipal i no formava part del consistori quan es va iniciar el projecte del Museu del Turisme. Com que no el troben convenient per la ciutat, va mostrar-ho a través de no fer acte de presència a la seva inauguració.
Ja sabem que el sector turístic, que està clarament de davallada, necessita inversions, però no necessita aquest tipus d'inversió. Necessita inversions que fomentin l'atracció turística, que millorin el valor afegit del nostre producte, que ens facin progressar. Això és un lastre. A més, aquest més d'un milió d'euros que es gastarà es podrien fer servir no només per qualsevol altra cosa. Calella és una ciutat que té moltes necessitats. També es podria fer servir directament en millorar el sector turístic, crear un centre d'investigació, de desenvolupament, millorar el coneixement del nostre sector i ajudar-nos a poder prendre decisions correctes pel seu futur.
Pel que fa al projecte museogràfic, Tejada ha dit que tampoc els agrada perquè és molt de consum intern, perquè hi vagin els calellencs, considera, i es mirin les fotos, però no contempla cap crítica ni innovació, ni tampoc s'hi parla d'evolució. Per Tejada és un projecte amb poca ànima i amb poc contingut, irrellevant, diu, gens atractiu pel turisme, i d'aquí a 4 dies ha afirmat, quan tots els calellencs ja l'hagin visitat, tampoc serà atractiu pels de la ciutat.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Més coses. Aquest diumenge comença el 42è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, que organitza Joventut Artística de la Ciutat. Es fa una obra cada diumenge al Teatre Orfeo Calellenc i, com és habitual, hi predomina la comèdia. Un repàs a la programació que fa Oriol Leo.
La primera obra que entra a concurs és una pèrroga que ofereix el Centre Mural d'Arenys de Munt. És l'obra Red Pontiac, dues patates grillades que interpreten dues actrius. Són dues mares, una de molt bleda i fava, que es desviu pel seu fill i el tracta amb un amor ensucrat, i una altra d'autoritària, que només crida i renya el seu fill. Elles soles porten la trama fins a punts absolutament hilarants, però alhora colpidors i tendres. Una joia del teatre modern català escrita pel canetenc Pere Riera, que en aquest cas està interpretada per Pili Munts i Eva Tortosa, sota la direcció de Esteve Torrent. D'aquesta obra n'ha parlat Francesc Plegallà, president de Joventut Artística, de la qual n'ha destacat la creativitat i la brillantor de les actrius, i ha fet una crida a anar diumenge al teatre, tant si se n'és un espectador habitual com si no.
És molt, molt, molt distreta. Nosaltres també, quan ja la vam veure, ja per el fer doncs, la selecció d'obres en aquest, ens va encantar, perquè a més està molt ben portada. Les dues noies que surten doncs, fan molt bé, i bueno, és una estona que la passarem. Bueno, jo crec que és un bon començ, un bon començament del concurs de teatre. Doncs esperem a tots els aficionats i els que els agrada el teatre i els que no també, perquè avui dia a vegades doncs, la gent no ha vingut al teatre, o sigui, per el que sigui, i bueno, doncs en aquest cas és, també és una crida a tothom, perquè a les 6:30, a les 6:30 de la tarda, el 17 de gener, doncs comencem el concurs de teatre amb aquesta primera obra.
La setmana següent, diumenge 24, tindrem l'obra El miracle d'Anna Sullivan, de William Gibson, interpretada pel grup teatral de Capellades. El diumenge 31 de gener tindrem l'obra L'home en qui somien les dones quan somien en homes, escrita per Joan Gallart i Revert, a càrrec del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. El febrer arrencarà amb l'obra Fuita, de Jordi Galzeran, interpretada pel grup de teatre del Centre Parroquial de Monistrol de Calders i dirigida per Pep Anton La Penya. També al febrer, el dia 14, veurem Mètode 33, per la companyia Arc de Fals, aquest text de Francesc Perseguer. Serisses parodia el cas del restaurant La Camarga i l'espionatge de l'agència Mètode 3 a polítics i familiars. El dia 21 de febrer veurem Joc de cartes, un guió basat en el text Adreça desconeguda, de Catherine Cressman, interpretada per membres de la sala Cabanyes de Mataró. I el darrer diumenge de febrer, la companyia Inestable Seretana del Teatre de Puigcerdà interpretarà 1714, 300 anys de setge, de Xavier Pi Guillem. El mes de març hi haurà tres obres. La primera, el dia 6, serà No et vesteixis per sopar, de Marc Camoletti, a càrrec de grup de teatre per anys de Sant Joan de Vilatorrada. La setmana següent veurem l'obra Les tres germanes d'Anton Chekhov, interpretada per Pierrot Teatre de Centelles. I l'última també és una comèdia, Les noies del calendari, de Tim Firth. En aquest cas estarà dirigida per Pilar Pla, al capdavant de la companyia Acte 4 de Granollers. El president de Joventut Artística, Francesc Plegallà, fa una valoració general de les obres.
Aquest any, doncs, mira, hi ha majoria de comèdia. Tenim, doncs, pràcticament de les 10, doncs, 6 d'elles són comèdies. Comencem amb una comèdia i acabem amb una altra. I entremig doncs, tenim un parell de tres de drames i després hi ha una altra que és una comèdia, és una història, és la història de Catalunya. Tenim doncs, el públic que els agrada una mica de tot i també portem drames i a més doncs, algun d'ells doncs, són d'aquests que són ja tradicionals, no? Vull dir, que marquen. Bé, vull dir, són ja uns clàssics.
Com cada any, hi haurà premis tradicionals per companyies, actors i actrius, el de votació popular i el que entrega un jurat especialitzat. El sopar de cloenda i entrega dels premis es farà el mes de maig.
És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Ara, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat esportiva, el programa La Banqueta amb Badó i Xar i tot el seu equip. Més notícies demà aquí al 107.9 de l'FM, al punt de les 8. Fins llavors que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.